Hostel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. A primera hora, amb Joan Trias.
Jeebus, creepers, where'd you get those peepers? Jeebus, creepers, where'd you get those eyes? Oh gosh, I'll get up, had to get so lit up. Gosh, I'll get up, had to get that size. Oh golly gee, when you turn the heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. A jeebus, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weepers, had to get my ties. Oh, where'd you get those eyes? Oh, jeebus, 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 creepers, where'd you get those peepers, boy? Jeebus, creepers, where'd you get those eyes? Guys, all get up. I did get so lit up. Gosh, oh, get him, boy. I'd get that size. Golly gee, oh, when you turn those heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. Jeeba, 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 screamer. Where'd you get those people, boy? Oh, those weepers, have they hypnotized? Yes. Where'd you get those eyes?
Què em dius? Començar doncs, la setmana amb ell, amb Louis Armstrong, amb aquest Jeepers Creeper. La veritat és que val la pena. No sé si li agrada Louis Armstrong al nostre proper convidat, Xavier Torrents. Professor Xavier Torrents, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs si m'agrada, una vegada recordo a Nova York, vaig anar al museu que tenen el jazz, que de museu amb infraestructura museística, diguem-ne, no tenen gaire, però tenen el que cal tenir. Tenien una col·lecció boníssima de jazz. Sí, sí, m'agrada.
Doncs amb Mr. Pops nosaltres hem iniciat aquesta nova mitja hora ja de camí cap a les 10 i ara conversem amb ell, amb Xavier Torrents, professor de Ciència Política. També politòleg, i un dilluns més, que parlem de la situació política que vivim tots arran del coronavirus. I ho fem amb ell, amb el nostre politòleg de capçalera, professor Xavier Torrents. Doncs què tal? Molt bon dia de nou.
Bon dia i plujós, que ah, sí. També cal. Ja se sap, a l'abril pluges mil.
Doncs sí, així és. Almenys això està en la normalitat, professor? Si li sembla, comencem escoltant el cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil, José Manuel Santiago.
Estamos trabajando desde con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la jefatura de información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.
Pluja de crítiques a aquestes paraules de José Manuel Santiago, que aquestes paraules que vam poder escoltar aquest diumenge, que el cos està treballant per minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part del govern, Partit Popular, poc després, com estem explicant-vos d'escoltar aquestes paraules, el PP doncs, ha anunciat que demanarà la compareixença al Congrés del Ministeri del Ministre de l'Interior, i per part de Vox, doncs, aquesta formació ha demanat la dimissió del govern perquè vol matar, diu, la llibertat d'expressió, fent servir una institució estimada pels espanyols, la Benemèrita. Ara volem escoltar la valoració del professor Torrents.
Doncs jo sobre això, de fet, el periodista estel·lar d'Euskal Televista, la televisió basca pels matins, en el programa En Jaque, que és el periodista Xavier Lapitz, justament ja fa diverses setmanes em va preguntar aquestes qüestions. I el que vaig respondre en aquell moment és que ningú ha de fer fàstics a que hi hagi forces de seguretat en una roda de premsa. El que és estrany és que hi siguin regularment. És a dir, en aquest cas estem parlant d'una qüestió civil, estrictament civil, que és una crisi sanitària, en la qual hi ha moltes persones i molts sectors involucrats. Però si algun sector involucrat hauria d'estar omnipresent, és el sector sanitari. I només tenim, que també està omnipresent, el Fernando Simón, i està bé que hi sigui, però el normal seria doncs, que hi haguessin metges, metgesses, inclús infermers, infermeres, caps sanitaris, en aquesta roda de premsa. El problema és quan posen a persones que són de forces de seguretat o de cossos militars. Les declaracions d'ahir, cal saber si realment aquest senyor, aquest general de la Guàrdia Civil, el que deia és de facto real, és a dir, que això és el que s'està fent, en el qual doncs, seria un greu atemptat a la llibertat d'expressió intolerable en un país democràtic, o bé va ser un lapsus, diguem-ne, de que el que volia dir no era això exactament, sinó, que és una de les interpretacions, sinó el que volia dir és que, diguem-ne, tot el que sigui defensar no la gestió sanitària d'un partit polític o d'un govern, sinó la gestió sanitària com a tal, doncs la volia. Torno a dir, al meu entendre, no ha d'haver aquesta presència de forces de seguretat i militars en les mitjans de comunicació, i sembla que arran d'això, o inclús ara el govern dirà que no és per això, sinó per altres raons, disminuiran o inclús eliminaran aquesta presència de forces de seguretat a les rodes de premsa, perquè això està fent falles comunicatives claríssimes. Però un altre tema que també vull obrir és que és una enèsima temàtica que s'utilitza per la polarització política i per la polarització partidista. Torno a dir, jo no tindria aquestes persones en una roda de premsa si jo formés part, diguem-ne, d'assessorament del govern. No les tindria. Però dit això, crec que Espanya, igual com Itàlia, entra en una voràgine de despropòsits que condueixen cap a la polarització política. I en un moment d'una crisi sanitària no immensa, brutal, i ho hem de dir així, i angoixant, amb la que estem patint, perquè Espanya és, diguem-ne, l'estat dels 200 estats que hi ha al planeta que té una mortalitat més alta, doncs encara més hauríem de tenir això que està passant, doncs, no sé, a Portugal. A Portugal el Partit Conservador va dir que donaria suport al govern i va dir no donem suport al Partit Socialista que està governant, donem suport al govern, perquè en aquests moments hem d'estar units. Doncs tot el que sigui despolaritzar aniria bé. Però tots plegats, i quan dic que incloca el propi govern espanyol, tots s'estan endinsant en una voràgine de polarització i llavors no estem debatent públicament ni estem discutint allò que és realment important. I què és allò realment important? Doncs mirin, la primera intervenció que vaig tenir a Ràdio Estel després de l'estat d'alarma, aquell ja sembla molt llunyà, dilluns 16 de març, aquell dilluns 16 de març demanava que es fessin test, que és la frase, ara no la vaig dir amb aquestes paraules, perquè aquestes són les paraules que va dir aquella mateixa tarda doncs, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, però els tests no arriben. I s'està parlant d'aquest esgraonament, aquesta desescalada del confinament, i ens oblidem que el que ha fallat és justament el que no s'estiguin passant test. I desescalar sense els test, que és del que hauríem d'estar parlant, això dificultarà moltíssim una tornada a la normalitat. Potser tornem a col·lapsar els hospitals. I insisteixo, com pot ser que després de que ara estem endinsant-nos a la sisena setmana del coronavirus, diguem-ne, amb la salda d'alarma, encara no hi hagi test? I això és responsabilitat tant del govern central com del govern de Catalunya, com del govern de Madrid, és a dir, dels diferents governs. És a dir, no hi ha hagut ni un sol govern dels 18 que hi ha, i dic 18 perquè és el govern espanyol, més dels 17 governs de les comunitats autònomes, ni un dels 18 governs ha sabut fer bé això. I per això aquesta és la raó principal, no ens oblidem, tenim un confinament tan fort i tan rígid, perquè no van fer bé els deures al principi. I això no ho van fer només els governs. L'oposició política també tenia aquestes dades, perquè això sí que li transmetia el govern al mes de febrer, i ningú va dir res abans, diguem-ne, del 14, del dia de l'estat d'alarma. Per tant, tots plegats faríem bé en fer propostes en positiu, i en aquest cas, per exemple, doncs, bueno, exigir ja d'una vegada que es passin test, o les mascaretes. Teòricament, avui a Catalunya es repartien mascaretes, però caramba, una mascareta, una. Això sona una mica ridícul, i ho dic expressament, o com sona ridícul que el govern espanyol, ahir mateix ho repetia el ministre de Marlaska, que deia que havien fet tests massius. Tests massius són 2 milions de tests per una població de 47 milions de persones. Això no són tests massius.
Per tant, professor, no és temps de fer partidisme, però sí que la política sigui útil, no?, per la gent.
Sí, així és, Mercè. O sigui, i ens hauríem de centrar en aquelles qüestions claus. O sigui, la qüestió clau aquí és personal sanitari es mereix, diguem-ne, que estigui totalment protegit. A hores d'ara, part del personal sanitari no està plenament protegit. I quan dic plenament, ho dic, aquesta adjectivació l'utilitzo expressament. Vol dir plenament, és a dir, no amb determinat material de protecció individual que no serveixi realment per protecció. L'altra és el que seria les residències d'avis i àvies. Jo encara no he vist el trasllat d'avis o àvies, per exemple, separant radicalment aquells que tenen el coronavirus d'aquells que no en tenen i que estiguin en un mateix indret. Això és un risc altíssim. Més el personal, òbviament, que hi ha les residències d'àvies i avis. Aquests són els dos principals problemes. I, òbviament, el tercer, tot i que ja l'he citat abans, el primer, són aquests tests massius. Fins que això és el que va fallar, ha fallat una i altra vegada. O sigui, Espanya i Itàlia no és per casualitat que estiguin tan avasades en aquesta crisi sanitària. No hi ha casualitats en aquest cas. Corea del Sud, Alemanya, Noruega, Dinamarca, i si m'apura, Estats Units, va passar el mateix. Estats Units, a Califòrnia ho van fer bé, a Nova York ho van fer malament, i per això a Califòrnia tenen poques, relativament, morts. I a Nova York tenen moltíssimes morts. Aquí hi ha també l'acció de govern. L'acció pública, la gestió pública, es pot fer cap a un cantó o un altre. I, malauradament, a l'Estat espanyol, i insisteixo, qualsevol dels 17 governs autonòmics i el govern central, en primer lloc, doncs està coordinant l'estat d'alarma, no han fet bé els deures. Però, bueno, més enllà de les crítiques, caramba, ja ens endissem a la sisena setmana i es cometen errors semblants.
Ja, que no rectifiquen, no?, aquests errors. No hi ha com aquesta... reflexionar i dir, a veure, com podem esmenar aquests errors que hem fet fins ara. Professor, m'agradaria també parlar, si li sembla, d'una notícia que hem sabut aquest mateix matí. Li sorprèn que Vox hagi presentat una querella contra Pedro Sánchez i el seu govern per delictes d'imprudència greu amb resultat de mort contra els drets dels treballadors per omissió de mesures de seguretat?
No, no em sorprèn de Vox. Quan Ràdio Estel, ja parlem ja fa molt de temps, perquè el temps passa volant, quan Vox va entrar en el Parlament espanyol, primer en un mes d'abril del 2019, amb relativament menys diputats de les seves expectatives, ja vaig dir en aquell moment, i després, òbviament, encara això es va confirmar de forma més gran quan el Vox ha esdevingut, i no ens oblidem, la tercera força política a Espanya. No ens hem d'oblidar que és la tercera força política a Espanya, o sigui que a vegades no ens adonem, doncs, que faria el que fan tots els partits de la nova extrema dreta a Europa, i el que fan els partits de la nova extrema dreta europea és, sobretot, polaritzar. Per això jo fa una estona deia que no convé polaritzar la societat ni la política. La polarització només té un beneficiari a mitjà i llarg termini. Potser per allò, a curt termini beneficia a més gent de forma partidista, però a mitjà i llarg termini la polarització només serveix per l'extrema dreta, l'extrema esquerra i per qualsevol altre extremisme. No ens oblidem d'això. Alguna cosa, diguem-ne, en sé, en aquest cas, codirigeixo el màster en prevenció de la radicalització de la Universitat de Barcelona, i sabem que una de les formes de radicalitzar justament és polaritzant primer la societat i després aquesta polarització social estrellada en la política. Què fa amb aquesta querella, diguem-ne, que presenta Vox? El que intenta és que el debat públic no sigui sobre com millorem les mesures davant la crisi sanitària, és a dir, per exemple, si convenen uns tests uns altres, si els tests han d'haver tants milions o no tants milions, què fer amb la renda, amb l'ingrés vital per les persones, diguem-ne, més empobrides. En comptes d'estar discutint això, Vox aconsegueix que es discuteixi com si fos una pel·lícula de bons i dolents, en les quals ells són els bons que salvaran el país, cosa que és el missatge dels neofeixistes sempre, o la resta que fa entrar en decadència el país, no? I això és el que vol Vox. De fet, ara que estem vostè i jo parlant aquí, Mercè, doncs estem parlant justament d'aquesta polarització perquè intenten polaritzar, no?
Avui també m'agradaria parlar amb vostè breument, professor. D'una banda, Pablo Casado afronta avui amb reticències la seva cita amb el president Sánchez a la recerca d'un pacte davant la crisi. M'agradaria saber quina creu que serà l'opció partidista o no per part del líder del PP, i també que els líders territorials estan reclamant el poder de gestió, no?, de la sortida del confinament per fases, sobretot pel que fa al tema per decidir la sortida de menors com serà.
Sí, a veure, jo crec que tenim molts polítics, molts partits polítics que bé, igual, o sigui, no donen la talla com en altres països. Ojalà que tinguéssim una Angela Merkel, que l'altre dia, per exemple, explicava, cal dir que ella, primer, és doctora, i no doctora de metgessa, sinó doctora acadèmica, diguem-ne, universitària, en física i química, i explicava de forma molt planera a tots els seus conciutadans els tres possibles escenaris que tenia Alemanya en aquesta desescalada, no? I aquí no tenim ni el que seria l'homòleg polític o político-ideològic, que hauria de ser Pablo Casado, perquè pertany al mateix Partit Popular Europeu, òbviament no li arriba ni a la punta dels peus, diguem-ne, a Angela Merkel, perquè no té una talla d'estadista. Pablo Casado hauria de parlar com un estadista. Si ell té raó, diguem-ne, que Pedro Sánchez no està actuant bé perquè no el truca, no el comunica, bé, doncs que ell actuï bé, no perquè un actuï malament i ell actua malament. I en el cas de Pedro Sánchez tampoc està actuant com Angela Merkel en el sentit d'estadista, perquè efectivament, fixi'ns el que ha fet Angela Merkel, ha dit, per exemple, que gràcies a l'Estat federal, gràcies a la cooperació de les dels diferents Länder, que aquí serien les diferents comunitats autònomes, tots treballant coordinadament, entre tots, diguem-ne, estan fent sortir Alemanya cap endavant. Això no ho fa ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado, i s'entretenen, diguem-ne, en discussions un altre cop partidistes i que polaritzen. Per dir-ho amb un exemple molt concret, té raó Pedro Sánchez que seria bo fer una mena de pactes de la Moncloa, però té raó Pablo Casado quan diu que ara no és el moment de parlar d'això. Efectivament, ara no és el moment. Ara el que cal fer és tallar d'una vegada per totes la crisi sanitària i ja es parlarà o s'hauria de parlar d'aquí potser, no sé, 2 mesos més endavant de fer una mena de pactes de la Moncloa per sortir-se'n de la crisi. Però és que ara no s'està sortint de la crisi, ara estem dins de la voràgine de la crisi. Per tant, fixi's, si aquí hi hagués un clima de diàleg, els dos veurien que els dos tenen raó. El senyor Pedro Sánchez té raó en reclamar uns pactes, una mena de pactes de la Moncloa, però el senyor Pablo Casado té raó quan diu que cal centrar-se en la crisi sanitària. Doncs caram, per què els polítics d'aquí, és igual si és a Catalunya com a Espanya, no veuen el que tenen de raó tots i entre tots fan una millor política pública?
Molt interessant, professor. El tema d'aquest reclam, no?, que fa Quim Torra per gestionar el desconfinament, en aquest sentit, des de la comunitat autònoma, des de Catalunya, disculpi, com ho veu? Què passarà al final?
Bé, jo al meu entendre, mire, ja parlem d'Alemanya, s'hauria de fer el mateix que passa a Alemanya. El que caldria fer és que en aquest cas, sortosament sí que s'ha escoltat, per exemple, el govern de la Generalitat de Catalunya, i efectivament ja s'ha dit, i esperem que sigui així, que la desescalada serà asimètrica, que en aquest cas, per exemple, es podria inspirar en el model federal asimètric de Canadà respecte al Quebec, que és que cadascú ha d'adaptar les polítiques públiques i les institucions a la seva realitat. Per tant, vol dir que possiblement o probablement posem per cas Madrid i Castella-La Manxa i La Rioja haurien de ser les 3 comunitats autònomes que més triguessin a desescalar, perquè són les que més estan patint el tema de la mortalitat per cada milió d'habitants o cada 1.000 habitants. En el cas de Catalunya, per exemple, hauria d'estar a un segon lloc de desescalament, és a dir, que hauria de trigar, però potser no tant com Madrid o Castella-La Manxa. I després hi ha llocs com les Illes Canàries o les Illes Balears o Andalusia, que possiblement haurien de ser els primers en desescalar i veure el que passa. Bé, això hauria de ser és d'una lògica des de la gestió pública claríssima. De fet, és una eina de gestió pública que té impacte social que s'anomena gestió sobre el terreny. És a dir, tu has de gestionar en funció de la teva realitat. Bé, dins de Catalunya també cal aplicar-ho. És a dir, vol dir que no és el mateix desescalar-ho a Igualada que desescalar-ho en un municipi determinat aïllat de Catalunya, dels 900 que hi ha a Catalunya. Per tant, també cal aplicar aquest desescalament de forma gradualment diferent en funció del lloc. Per exemple, la ciutat de Barcelona doncs hauria de trigar més, però potser, a lo millor, no tant com Igualada. Doncs bé, tot això és el que haurien d'estar dissenyant els polítics.
Clar, aquestes diferències, no?
Discutir-se.
Professor, un plaer, com sempre, conversar amb vostè. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Avui hem parlat amb Xavier Torrents, politòleg. Que tingui una molt bona setmana de confinament.
bona setmana i, malauradament, avui ja tindrem més de 200.000 contagiats a l'estat espanyol i gairebé 21.000 persones mortes. Esperem que això disminueixi el més aviat possible.
Esperem que sigui així. Moltíssimes gràcies, professor Torrents. Cuidis moltíssim.
Bon dia.
I nosaltres, per recomanar-vos un bon confinament, gràcies que tenim a Berta Sacanell, que ens posa al dia dels actes i esdeveniments online que pot seguir avui mateix.
Pren nota, l'agenda del dia. Aquestes són les propostes que us oferim avui des de Ràdio Estel. Us proposem els diàlegs organitzats per la Pastoral Blanquerna, que ofereixen assessorament gratuït online amb experts. Avui dilluns a les 5 de la tarda, Francesc Torralba ens presenta el diàleg sobre la por i l'angoixa en temps de vulnerabilitat sanitària i d'incertesa econòmica. Entra al web blanquerna.edu i a l'apartat de notícies podràs accedir a l'enllaç per assistir als diàlegs. I també més coses. Avui us presentem Viquitext. Es tracta d'una biblioteca lliure que ofereix una col·lecció d'obres escrites en català. Hi podreu trobar poesies, textos religiosos, cançons populars, novel·les de tota mena i altres documents històrics que de ben segur que podran satisfer la curiositat dels més exigents. Recorda, Viquitext, i gaudeix de més de 800 llibres gratuïts en català. Més coses també. La plataforma de cinema online Filmin ha creat un canal que porta per nom Quarantena, que ens recomana pel·lícules sobre persones precisament que es troben atrapades. Alguns exemples són The Party, La Soga, Anima Mater, La Finestra Indiscreta, entre moltes altres. Entra a filmin.com i gaudeix del bon cinema. I també més propostes. Pots visitar la Sagrada Família de manera virtual a sagradafamilia.org i fer un recorregut per la seva història. I ja per acabar, si vols bona música, Ramon Miravet ofereix una estona de música en directe cada dia a les 7 de la tarda, un bon concert amb Ramon Miravet. Accedeix al seu compte d'Instagram, Ramon Miravet, i gaudeix d'un bon concert.
Més activitats per fer des de casa, ara de la mà de les sèries d'en Rafa Sanahuja.
La petita pantalla en temps de confinament, amb Rafa Sanahuja.
Hola, hola. Voleu recomanacions? Recomanacions de sèries i pel·lícules. Per aquests moments, ja sabeu, aquests moments de confinaments en què ja no sabeu massa què fer, ja heu fet bizcochos i partes anal i els exercicis de Banasarre i tot. Doncs vinga, que jo us porto cosetes avui per als més petits i per als més grans. Tres d'aquestes pel·lícules que es poden gaudir tinguis l'edat que tinguis. Espero que no tingueu prejudicis amb l'animació, perquè les tres són així d'animació, però de veritat, molt disfrutables per a totes les edats. Tal vegada us sembla una mica estrany la primera, però és que és una d'aquestes pel·lícules tapades que si et topes amb ella de casualitat gaudeixes moltíssim. Parlo d'Angry Birds, la pel·lícula basada en aquest joc per a mòbils i tauletes en què uns simpàtics ocellets, que no podien volar per cert, havien de destruir per mitjà d'un tirador una sèrie de blocs i de porcs verds. Sí, tot una mica surrealista, ho sé, però és que és com la pel·lícula. És un humor àgil, surrealista, com dèiem, prenent el relleu de l'humor aquell absurd de Sacher i Abrahams, amb Aterriza como puedas, per exemple, i que dona unes rialles per a tots els públics. Rialles assegurades amb Angry Birds, la teniu a Netflix. Anem fins a Disney Plus i aquí podeu trobar una altra d'aquestes pel·lícules una mica tapades, una mica silencioses, lleugerament desapercebudes, però que resulten una explosió d'imaginació i diversió un cop les descobreixes. Parlo de L'Emperador i sus locuras, una producció de Disney en 2D, perquè es va estrenar abans de que arribés l'animació en 3D i que no ha perdut res d'espurna ni de força. Gags àgils, personatges divertidíssims, especialment els dolents, i una estona de diversió que us deixarà amb ganes de més. L'Emperador i sus locuras, teniu aquesta bogeria a Disney Plus. I per últim, també a Disney Plus trobem Zootrópolis, una història de misteri, una història policíaca protagonitzada per una astuta guineu i una jove però entusiasta conilleta que s'enfronten a un cas ple de misteri. Recupera la tradició Disney de pel·lícules protagonitzades per animals però que parlen i que es comporten com a persones, i ens plantegen una pel·lícula tendra, extremadament divertida i amb moments trepidants. Zootrópolis, també a Disney Plus. Històries tal vegada conegudes, potser en comparació amb les grans superproduccions d'animació, però que us sorprendran gratament, estic segur. I que, a més, es poden gaudir completament en família. I ja sabeu, la meva recepta, paciència, cuideu-vos molt i, ei, bon confinament.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Fins aquí el programa d'avui. Ara, al punt de les 10, notícies amb Joan Trias.